Comencem pels agraïments. Els agraïments van dirigits al deganat, sobretot al deganat de Medicina, el doctor Joan Sant, a la doctora Carme Bertran, del deganat d'Infermeria, i després tinc d'agrair aquestes paraules tan afectuoses que m'heu propinat en aquesta taula i que jo no m'esperava, sincerament, tan afectuoses. Us ho agraeixo de tot cor, ja sabeu que és molt dur, a més. Se sent o no? Sí? Va. Fa poc vaig presentar aquestes K48 aquí, parlant de circuiteria i de gens, i avui vinc per una cosa que comença fa 5.000 anys. És una mica... una mica diferent, no? Escolta. Bé, us parlaré de la medicina a l'antic Egipte, que sembla una mica un contrasentit després de tot el que hem dit avui, no? I els antics egipcis ens aporten més de 3.000 anys d'experiència en la salut i la cura dels seus coetanis i conciutadans. Permeteu que ho poso més pràctic. Bé, aquest més o menys és un resum dels capítols dels que us parlaré. S'ha de conèixer una mica el país, el Nil i les societats d'Egipte abans que passem a l'estudi de la medicina i el personal sanitari i els personatges mèdics de l'antic Egipte, els més famosos. El país depèn del Nil. Aquest és el país, com veieu, fa servir. No surt res. Va, és igual, no passa res. Ho farem això sol i ja està. Egipte es deia sempre que és un do del Nil. Com veieu, és un país que és tot un desert, i al mig hi ha un petit fil d'aigua, un considerable fil d'aigua. Aquest fil d'aigua i de verd al voltant del riu, i tot el reste del país és desert. A l'Antigó hi vivien entre 4 i 7 milions d'habitants, i quan tot anava bé tots podien menjar. I actualment, no sé com s'ho fan, però són 90 milions. Es deia sempre, no l'Herodot, hi ha altra gent abans de l'Herodot, els egipcis ho deien, que Egipte era un do del Nil, i el dividien en dos parts. Una part a dalt de tot, que és el baix Egipte, i una altra part a baix de tot, que és l'alt Egipte. Això només s'explica per l'orografia, la part de baix és muntanyosa, la part de dalt és arran de mar. El Nil és aquest riu sempre famós i mític per les seves fonts, té 6.853 quilòmetres, es creu. Les fonts encara no estan completament i reconegudament identificades, però neixen a les muntanyes de Ruanda-Burundi, després són afluents del riu Kagera, que desemboca al llac Victòria, i d'aquí, i tot això, tot aquest trajecte és el de l'anomenat Nil Blanc fins a Khartoum, i una altra branca neix al llac Tana d'Etiòpia i forma la branca que s'anomena Nil Blanc. A Khartoum es reuneixen, acaba havent-hi el llac Nasser amb la presa d'Assuan, que és de 70, crec, o 60-70, i acaba desembocant en el delta, a la zona d'Alexandria. Aquí teniu una visió dels dos nils, el blanc i el blau, quan es troben a Khartoum, i durant molts quilòmetres els dos rius van de parell sense barrejar les seves aigües. Com veieu, n'hi ha un que porta més llims i més material fertilitzant que l'altre. A l'antic Egipte, el fenomen més important de l'any era la inundació. La inundació es produïa per la fosa de les neus de les muntanyes del centre d'Àfrica, provocava una gran crescuda del riu, s'inundava tot el país i es fertilitzava la terra. I això, aquest període d'inundació, el país quedava durant 4 mesos totalment inundat. No es podia fer res. Evidentment, els egipcis, al cap d'uns anys de veure aquests fenòmens, van inventar-se un aparell que és el nilòmetre, que és un aparell que des de la zona d'Assuan, aquest és el d'Assuan en concret, molt al sud, ja permetia, només d'arribar a les primeres aigües, saber quina alçada tenia la inundació, és a dir, quant d'aigua arribaria i com anirien les coses. A l'extrem, que quan l'ascens arribava a 12 colzes, 540 metres, imagineu-vos la crescuda, que representa l'important d'aquesta crescuda, sabien que hi hauria fam, no hi hauria prou aigua. Si arribava a 13 colzes, no passarien magre. En 14 colzes, 6 metres i mig, portaven alegria, deien. En 15 tenien seguretat que tots menjarien. En 16 colzes, allò ja era l'abundància. I quan n'hi havia més, era un desastre. De manera que només d'arribar a la primera inundació a Assuan, al sud, ja sabien el que passaria pel reste de l'any. Jo ja dono una idea que, com sempre, hi ha hagut pel món persones intel·ligents i capaces de pensar mètodes per preveure les situacions. Aquí teniu el temple de Luxor, hi ha un nivell on van arribar la inundació, mireu aquest senyor, no? I encara d'aquí al riu falta un bon tros. Això feia que l'any egipci, en lloc de dividir-se en 4 estacions com el nostre, es dividia només en 3 estacions, de 4 mesos. La més important, la inundació, durant la qual la població no tenia res a fer, i era una època que els faraons aprofitaven per fer-los a treballar, fent piràmides, fent temples, es dedicaven a la construcció. Si no, no mataven l'aranya contínuament a casa, no podia ser això. Hi havia una època de sembra i una època de recol·lecció, són les 3 estacions que donen amb la seva activitat agrícola corresponent. Això, evidentment, condicionava la vida laboral, l'alimentació de tota la població i el calendari religiós i de festes, que depenia sempre de tots aquests fenòmens. No? La societat egípcia tenia una estructura jeràrquica en la que, a dalt de tot, sempre hi havia els déus, i el poder dels déus reflexava en el faraó, però el que realment administrava tota la situació i governava el país i prenia totes les decisions del visir. Hi havia els sacerdots i nobles, caduts amb les seves gradacions corresponents, igual que els escrivans i els militars, que també tenien les seves gradacions. Hi havia mercaders i artesans, i finalment, al nivell més baix, els agricultors i els esclaus. Aquest és el Kefren, assegut, una estàtua amb boros que el protegeix al darrere, del Museu del Cairo. Aquest és el cap dels sacerdots, com veieu, tenia una certa obesitat. I després teníem els escribes, que era un funcionariat molt jerarquitzat i especialitzat, que era l'espina dorsal de tota l'administració d'Egipte. Administraven l'estat i el territori, ho organitzaven tot i tenien coneixements. Sabien llegir, escriure, sabien aritmètica i comptabilitat, i sobretot sabien agrimensura, de manera que podien mesurar tots els camps d'Egipte, els tenien mesurats, i sabien la producció exacta que podien obtenir depenent dels colzes que arribaven cada any des d'un quilòmetre aquells. Perdien i calculaven les collites, i això els hi permetia recollir impostos, perquè els amos reals d'aquests camps, en el fons, eren el faraó, els nobles, i els sacerdots, aquests eren els amos reals. Després es repartia el gra entre la població, no? I alguns d'aquests escribes també tenien coneixements en enginyeria i construcció, si no, no haguessin fet els edificis que feien. Aquí teniu l'escriba assegut, que també té un cert grau d'obesitat, no molt, però si veieu dibuixos d'Egipte sempre veureu que els pobres que treballen són prims i els que treballen asseguts, escribes i sacerdots, tots són grassonets. La resta de la població, sobre una població que es calcula que era d'uns 4 milions d'habitants, hi havia mercaders, militars, artesans i treballadors especialitzats en moltes coses, en metal·lúrgia, ferreria, fusteria. La ceràmica servia per contenir-ho tot, líquids, aliments, tot anava a dintre d'artefactes de ceràmica. Hi havia teixidors, carnissers, pescadors, el riu és molt fèrtil i molt ple de talàpies i altres peixos, que inclús ara actualment no sé si ho heu vist mai, però a vegades als supermercats hi ha talàpia, que és un riu del Nil, és un peix del Nil cultivat, està bé. Mata, eh? I finalment el gruix de la població era la classe treballadora que era bàsica, que eren els agricultors i ramaders i els que es dedicaven a la construcció. Aquí veieu una pintura d'una tomba d'un escrivà, aquest és l'escrivà, que és de més importància, eh? I aquí veieu com fan l'agrimensur, me deixen el camp en el moment en què el blat està alt, no? Ja està crescut, i aquí veieu com estan recollint el gra, aquí no es veu però l'estaven ventant, aquí el recullen, i veieu que hi ha més gent comptant que no treballant de veritat, no? I l'escriba és l'únic que té cotxe, no? Ha arribat per veure-ho tot amb el seu vibrant corsal. Això són pintures d'altres tombes, veieu com fan, es dediquen a fer objectes pels temples, orfebreria i diverses coses de metal·lúrgia. També anaven a les vores dels rius a caçar, no? Aquí veieu aquests dos senyors amb les seves respectives esposes i fills, com estan al voltants del Nil i estan caçant ocells amb bumerangs, no? O pescant. Aquest és el talàpia, crec que és aquest que és un talàpia. Anem a la part important del tema d'avui, eh? Els metges i la medicina. Aquest és el jeroglífic que indicava la paraula metge. No, són lletres, de manera que no és que tinguin un significat especial de Lancet, no, ni res de semblant. Eh? Són lletres i aquí diu Sun, en egipci. Suposo que si es havia d'escriure una dona es havia de posar el determinatiu de dona, és a dir, això és la paraula, però si poses perquè sigui un metge i has de posar un determinatiu de persona, en aquest cas d'un home, i suposo que el de dona devia ser aquest, així es posava quan es volia indicar dona. Es creu que l'evolució de la professió devia anar així. Inicialment hi havia els sacerdots que actuaven com a mediadors religiosos entre els déus i els malalts per la possible repercussió d'uns sobre els altres. De mica en mica aquests sacerdots es van anar especialitzant en fer cures en els pacients i quan van adquirir prou coneixements i experiència mèdica i van veure que podien segurament viure d'això i no viure del sacerdoci, i allò els agradava més que anar al temple cada dia, doncs ja es va instituir com a professió definitivament. I això va ocórrer abans del 3000, abans de l'època de l'era comuna, no molt tard, abans del 3000. Perquè ja des de l'antic regne la professió mèdica ja estava organitzada i ja tenia incorporat un tractament racional, ja tenien papirs, ja tenien llibres per ensenyar medicina, i a l'hora del tractament racional que hi havia evidentment havies de fer una mica de màgia i d'encanteris en algunes situacions per acabar de completar l'acció que fessis. l'àmbit de Bufalí. Les malalties eren tan nombroses i variades com altres i quasi totes les van descriure, entre altres van descriure tot aquest grup, la bilharziosi, el tracoma, la malària, la verola, la pneumònia, tumors i càncers, la malaltia cardíaca, la demència, les febres tifoides, artritis, bronquitis, infeccions, la nefrolitiasi, malalties òssies, etc. N'hi ha més, de les que em van descriure més d'aquesta llista, però no es pot posar. D'on venien aquests coneixements? En part d'un tractat d'anatomia que es creu perdut i que probablement era més d'anatomia d'extremitats i potser del cap, però no dels òrgans interns, almenys per el que es veu que sabien ells. Això està, hi ha trossos de papirs mèdics que en parlen, però els altres conceptes eren molt idealitzats. Ells parlaven, creien que existien uns conductes que anomenaven meto, que contenien aire, aigua, sang, orina, llàgrimes, suor, semen, i que tots acabaven a l'anus. O sigui que els conceptes no eren molt clars en aquest sentit. I creien que tòxics dels intestins passaven per conductes a la resta del cos causant malalties. Sempre una cosa que s'ha preguntat a tothom, si embalsamaven, guardaven òrgans i feien tot això, com és que no tenien un coneixement més rigorós de l'anatomia patològica, era una oportunitat única a la història. No? I durant 3.000 anys no van aprendre res d'anatomia patològica, curiosament. Però perquè hi havia uns tabús i els embalsamadors i els metges no podien pràcticament tenir contacte. Segurament devia portar mala sort, no? I no van aprendre res, no van aprendre ni l'anatomia interna ni l'anatomia patològica. Això no vol dir que no tinguessin la seva eficàcia. Què atribuïen les malalties? Bé, les lesions físiques són fàcils d'entendre, no tenen problema, però quan les malalties més habituals eren molt difícils d'entendre. Ells sempre creien que hi havia una força malvada que entrava al cos, fos com a conseqüència d'un pecat, això a l'edat mitja encara s'hi creia, encara fa pocs anys, o un atac del dimoni, o l'acció d'un fantasma enutjat, o que algun déu sentia que el malalt necessitava prendre una lliçó i li corresponia patir una mica perquè s'ho havia passat massa bé. On s'estudiava la medicina? Hi havia primer un aprenentatge, en la majoria d'ocasions i en els pobles petits, un aprenentatge que podríem dir que era de tipus gremial, és a dir, o hi havia dinasties de metges, com encara ara coneixem, o de familiars, per exemple, anaves a aprendre amb el tio, o bé t'apuntaves amb un metge per anar aprenent, quan era jovenet, i de mica en mica anava transmetent doncs els seus conceptes de diagnòstic, de pronòstic, les receptes i els secrets, perquè molts tenien secrets propis que no volien explicar a ningú. També es coneixen molts papirs educatius, els que parlarem després, en els que hi havia llistes de remeis, llistes de receptes màgiques i encanteris que anaven associades al remei, però també hi havia casos clínics, amb molt bones descripcions, llistes de recomanacions de què has de fer en cada situació i de quan has d'actuar i quan t'has d'evitar actuar, sobretot, que era molt important en moltes situacions no actuar per no fer més mal. Això encara passa, no? I finalment, el que seria l'equivalent de la Facultat de Medicina era, s'anomenava Casa de la Vida. Això només era ciutats importants, eren centres d'ensenyament de medicina i d'altres disciplines també, però sobretot de medicina, i aquí tenien les biblioteques de papirs mèdics i estava dirigit per un metge en cap de la Casa de la Vida, que era el director de la facultat, el degà, podria ser. El degà. Aquest era més que un degà, quasi, potser un conseller de sanitat, el senyor Hesidé. Veieu, per la seva cara, era una persona que avui diríem que tenia un fort caràcter, era el cap dels escribes i havia sigut odontòleg. Us l'he posat perquè veieu una característica que té aquest senyor, que és que a part de tenir la tinta vermella i la tinta negra per corregir, el càlam per escriure, té un bastó per senyalar i té un altre bastó molt més llarg, perquè els estudiants d'aquella època eren molt revoltosos i necessitaven un cert control físic. I aquest era un prototip, no era una cosa estranya, es veu que eren molt revoltosos i necessitaven posar els de ratlla. No sé quina edat tenien aquells estudiants tampoc. I finalment, molt més tard ja, a partir del 300 de la conquesta d'Alexandre, va aparèixer precisament a l'època, després d'Alexandre ve el que s'anomena època ptolemaica, i es funda l'escola d'Alexandria, per la que passa gent molt famosa, entre ells l'Hipòcrates, que era atenenc, però era, no, atenenc no, però no me'n recordo d'on era, però no era egipci, va passar per allà. Però els que sí eren grecs egipcis, l'Heròfil i l'Erasistre, que van ser, els van descriure, entre altres coses, el nervi òptic, els muscles extraoculars, la premsa d'Heròfil, que era la circulació venosa cerebral i altres coses, però van practicar una cosa que ja no és tan maca, que és que feien la vivisecció dels egipcis, d'algun condemnat a mort, per veure més bé com funcionava en segones quines parts de l'organisme. Aprofitaven aquesta falta de sensibilitat. El Galè també va passar per l'escola d'Alexandria, i una senyora que ja us expliqué, de la que us parlaré després, que era l'Agnòdice, també va ser membre d'aquesta escola. Parlarem d'alguns papirs, perquè són els grans llibres, els Harrisons de l'època. Harrisons o cadascú tenen especialitats diferents. Per exemple, l'Edwin Smith s'atribueix a Imhotep el 2600 abans de Crist, i és un tractat per cirurgia bèl·lica, era bastant important a l'època. Ja es feia el tancament de ferides amb sutures feia temps, però aquí s'explicava millor. Es feia la mostàcia de les ferides en carn crua, i la cura de les ferides infectades es feia, es veu, amb molt d'èxit, amb mel. Es veu que la mel no es podreix i evita, i com que és hiperosmòtica, difícilment creixen bacteris en allà, perquè el concepte de bacteri no ve fins al segle XIX. I llavors també tenen aquest mateix papir descripcions de sutures cranials, de les meninges, de la superfície del cervell, del batec cerebral i de l'existència del líquid cefalorraquidi. Els traumatismes també els tractaven bastant bé, tenien força èxit, reduïen molt bé les luxacions i moltes fractures, immobilitzaven amb fustes i venes de lli. Moltes fractures s'han comprovat que han estat ben alineades, vull dir, això, hi ha moltíssimes mostres d'això. Van descriure també els efectes del traumatisme cranial i de les lesions espinals i de la paraplegia, i també tenien tractaments especials per mossegades ja més típiques de la zona, de serp, de cocodril, d'escorpins o les humanes, que se veuen pertot, no? Però també tenien un capítol a part destinat a les mossegades humanes. Això és una pròtesi d'un dit gros del peu després d'una amputació, perquè la pacient pogués caminar millor. Es creu que era una dona, per la mida de la pròtesi. I aquí teniu aquest temple de Comomo, és un temple ptolemaic. Això sembla que és d'època romana, de manera que no se sap quins d'aquests instruments eren realment egipcis i quins romans. No es coneix prou bé l'instrumental quirúrgic. No empraven anestèsics, perquè no en tenien, fora del col, però coneixien l'opi, i feien trepanacions, feien circuncisió, suturaven, com hem dit, i feien cirurgia ocular. No? Aquí veieu una escena de circuncisió. Tots aquestes pintures que us ensenyo són reconstruccions, perquè o són relleus o són pintures amb tan poca de les que no queda pintura, i per poder veure què passa s'han hagut de fer reconstruccions. només per efectes de veure què passava, què conté. Hi ha un papir Evers, que és el que té un capítol, que és el llibre dels cors, i aquí ens relacionem amb el doctor Sala d'una manera ben estranya, perquè els llibres que venen de les funcions mentals es produïen i residien en el cor. Ho relacionaven tot amb l'emoció. Llavors creien que... no toco la teca. Que els trastorns mentals, la depressió i la demència, per ells, de fet, eren malalties cardíaques. I estan ben descrites. Aprofitaven els encanteris per donar suport psicològic a l'acte terapèutic, però en el papir és molt famós per als casos clínics en què hi ha una molt bona semiologia, hi ha diagnòstic, pronòstic o tractament. Aquí veieu les escenes de rehabilitació. I aquest és un papir, el papir Cajun és un papir obstètric ginecològic, és del 1800 abans de l'era comuna. Tracta de la salut de la dona, la fertilitat, la gestació, la contracepció i les malalties ginecològiques. Valora el diagnòstic i el tractament, però diu que es veu que no hi ha el pronòstic. Parla de tractaments no quirúrgics, curiosament, no parla de cap tractament quirúrgic local o oral. I tenien aquell concepte que ja, com veieu, és molt antic, que l'úter era una font de queixes i malalties que es podien manifestar en altres òrgans, com ha durat fins al segle XX, típic, 20 com a algo. Que tenia una escena de part d'una dona parint assistida per dos deesses. Això també és de Komombo, és una escena de part. I tenia també la seva farmacopea, una part era d'origen mineral, altra vegetal i animal, feien servir totes aquestes coses. D'origen animal hem dit que feien servir la mel, però també la llet. Els excrements, no se sap per què, però els aplicaven amb algunes malalties cutànies, els excrements d'animal. I feien servir sang, orina, placenta, bilis, greix, carn i fetge. I quan els vegetals coneixien fins a 160 plantes, però només s'ha pogut traduir el nom o aconseguir saber, conèixer 20 d'aquestes. Nosaltres no sabem a quina planta correspon el nom. I coneixien l'opis, el cànnabis, l'opi, el cànnabis, la mandràgora, el lotus i l'encens entre elles. Això és un text mèdic d'aquests. I el que sí van aconseguir també va ser fer especialitats. Llavors hi havia gastroenteròlegs, proctòlegs, dentistes, oftalmòlegs, llevadores i vides, un supervisor del carnisser, que ningú sap encara què vol dir, un inspector dels líquids, que tampoc se sap què vol dir, i no hi havia una separació clara entre metge i cirurgià. Aquí veieu un altre dibuix d'aquests d'un oftalmòleg tractant una malaltia de l'ull, que no se sap si l'altre fuig o s'agafa per aguantar el dolor. No queda molt clar. I hi havia infermeres també a Egipte. Normalment les dones són esmentades en els textos que han trobat com a infermeres i com a llevadores. També hi havia homes infermers, hi havia dones i homes infermers. La infermera real era la persona que estava sempre a prop del rei. I en les tombes de les famílies, si havien tingut una infermera real, aquesta infermera ocupava un lloc d'honor dintre del conjunt de tombes de la família. Sempre, per exemple, la infermera del Hatshepsut va ser enterrada a prop de la seva reina. I l'èlit mostrava ser l'èlit que podia permetre's una infermera personal. Sempre a les capelles sepulcrals i a les teles de la família sempre s'esmentava que tenien una infermera. O sigui, era una feina de prestigi. La dida, és molt curiós el que s'ha trobat sobre la dida, perquè tenia molta importància la dida a Egipte. Per què? Perquè hi havia una elevada taxa, una elevada mortandat peripartum. No? Llavors moltes dones morien en el part i havien de ser substituïdes per una dida. I es coneixen acords legals entre la dida i els pares per tenir cura del nou nat en cas de morir la mare. I el contracte passava, tenia, la vida estava obligada a proporcionar una llet de qualitat adequada. No havia de fer vida de cap altre nen. Això estava tot especificat. Tenia prohibit quedar-se embarassada i no tenia activitat sexual, no havia de tenir activitat sexual. I, en canvi, el pare la pagava i li donava oli per als massatges del nou nat. Estava tot molt ben establert. Hi ha referències famoses, una és d'Homer de l'any 800, dues són d'Homer del 800 abans de l'era comuna, que deia que els egipcis sabien més medicina que qualsevol altre poble, i també esmenta que l'esposa del metge Ton, una dona d'Egipte, va proporcionar a Helena de Troia la droga que desterra totes les preocupacions, el dolor i el mal humor. Una droga que, per tot el que va passar, aquesta senyora realment la necessitava. Després de la guerra de Troia, de muntar la guerra de Troia per ella, segurament necessitava algun tractament, pobreta. No dubto. I l'Herodot, el 400, abans de l'era comuna, cada metge tracta només una malaltia. El país és ple de metges. Alguns tracten malalties de l'ull, de les dents, d'abdomen o malalties internes. I acabem ara amb quatre personatges. Un és l'Imhotep, que no és el de la mòmia, és un altre. Bé, segurament el de la mòmia és inspirat amb aquest, però aquest va ser el Da Vinci d'Egipte. És de finals del 2700 abans d'ara, de l'era comuna. Va ser el canceller del faraó Djoser i el gran sacerdot de Ra. I es creu que és l'arquitecte del complex de Saqqara, no sé si ha estat a Egipte, que és la piràmide, hi ha la piràmide esglaonada i un gran complex arquitectònic. Va fer la primera construcció en pedra, aquesta es diu una protopiràmide, perquè és ben bé una piràmide com les més famoses, i també va inventar la primera columna de pedra. Gradualment va ser glorificat i deificat al llarg dels segles per tots els egipcis, pel poble egipci, i era conegut també com a autor de textos de saviesa, però esclar, sobretot com a metge. I va acabar sent déu de la medicina i un dels dos únics humans deificats de tot Egipte. Aquí veieu la protopiràmide, això és abans de les tres famoses piràmides que tothom coneix, i aquí veieu les també protocolumnes, perquè no són autènticament, no són desenganxades totalment de la construcció, no? I aquí hi ha multitud de tombes i d'apartaments. Bé, anem a tres dones que van ser, que s'esmenten en la història d'Egipte com a metgesses. Una és la Meri Ptah, també d'una època similar a la de l'Imhotep, i és la primera metgessa coneguda pel seu nom. La metgessa, no és infermera. És la primera dona esmentada en l'estudi de la ciència, també. I era una dona que era metge en cap, una posició que l'hauria convertit en mestra i supervisora dels homes en una casa de la vida, com aquestes que hem dit. També hauria assistit al rei. No es coneixen prou detalls d'elles. Moltes vegades són fragments de papirs que s'han trobat i no es coneix tota la vida ni hi ha una descripció total. Pesefet és una situació similar, una mica més recent, 2500 abans de l'era comuna, però com veieu, molt antic, no és de l'època ptolemaica, és del temps de les primeres dinasties, no ben bé les primeres, però vaja, molt antic. Probablement va ser metge personal del rei i era coneguda com a dama capdavantera de dones metges. Se sap que era metgessa i professora i la seva funció era supervisar o formar metges, homes i dames. I també se l'associa a la formació de llevadores. I Agnòdice ja és una grega, no és egípcia, sí, encara que va estar. És del període ptolemaic i, com hem dit, va ser mestre, va tenir per mestre l'Heròfil d'Alexandria. En aquell temps les dones no volien ser ateses per homes en el part i en patologies ginecològiques. I, com hem dit, hi havia una alta mortalitat per postpart i una alta mortalitat per patologies obstètriques diverses. I es donava també la circumstància que els grecs prohibien exercir la medicina tant a les dones i als esclaus. Què va fer l'Agnòdice? Es va disfressar d'home per estudiar i exercir la medicina. Es va tallar els cabells, es va vestir com un home i durant anys va estudiar medicina. Llavors, en una ocasió, va anar a assistir a un part d'una dona disfressada d'home per ell, que es negava a ser assistida tot i que tenia un part dificultós, i ella es va haver d'espullar per ensenyar-li que no era un home. I llavors la dona es va deixar ajudar, el part va anar bé i va ser el primer part assistit per una metgessa, per una dona. Aquí teniu un d'aquests dibuixos d'un part. En resum, a pesar de la feblesa dels coneixements en anatomia, anatomia patològica i fisiologia bàsiques, els egipcis van provar de resoldre o alleujar la majoria de malalties dels seus coetanis. Comprenien que les malalties podien ser tractades amb productes farmacèutics, tenien molt bons resultats en traumatologia i ortopèdia, en cirurgia i oftalmologia, tenien l'atenció obstètrica i ginecològica, la feien les dones, i van promoure l'especialització dintre de la medicina, com hem vist abans, no? Una altra cosa que van entendre és la importància de la netedat, de la higiene. I aquí amb això eren molt taxatius, perquè sempre aplicaven aquests principis d'higiene a totes les malalties que tractaven i a totes les situacions. I de fet incloïen coneixements apresos, racionalitat, experiència, prudència i màgia alhora. A vegades encara ho fem, no sé si ho heu fixat. I una cosa que van tenir que va ser un factor determinant per l'èxit de la medicina egípcia va ser que des del 3000 abans de l'era comuna ja tenien organitzats els coneixements de medicina i cirurgia i els posaven a l'abast de tothom. Encara que no van ampliar aquests coneixements, però almenys la racionalitat que els hi permetia la seva religió i els seus tabús van emplear d'una altra manera. Bé, us desitjo a tots un bon futur en la vostra professió i, com deien els egipcis, això que vol dir era una invocació per desitjar sort a tothom, que diu vida, salut i força.